Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Una part de l'oposició critica que el PSC s'assumi ara al govern de Lloret amb Convergència i Esquerra. Iniciativa Esquerra Unida i en Lloret, si se puede, han criticat durament el Partit Socialista per haver pactat amb Convergència i Esquerra i formar plegats un govern de majoria absoluta a l'Ajuntament. En una roda de premsa feta aquest dilluns, els portaveus dels dos grups municipals a l'oposició consideren que el PSC vol governar a qualsevol preu i que no té ideologia política després d'haver-se negat a governar amb Convergència en començar el mandat i ara, uns mesos després, signar el pacte de govern a tres bandes. Mentre Paulino Gracia s'ha mostrat perplex, Xavier Rodríguez Pacios ha declarat que no li estranyaria veure també Enric Martínez que entra al govern d'aquí uns dies. Ara els escoltarem i asseurem aquí als estudis els tres regidors del PSC, Antonio Lorente, Eduardo López i Cristian Fernández. Parlarem amb ells per copsar el seu punt de vista sobre aquest pacte de govern. Avui és dimarts 12 d'abril. Benvinguts un dia més al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret, on tractarem aquest tema polític i d'altres. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Homenatge demà a Lloret a Guillem Agulló, un jove valencià militant de Maulets que va ser assassinat el 1993 per un grup d'extrema dreta. L'acte va a càrrec de la CUP i de l'Assemblea de Joves. Parlarem amb una membre, Míriam Benzaim. A la segona part sabrem per què es fa un debat aquest dimecres a l'escola Pompeu Fabra, destinat a parlar dels horaris del centre. És una trobada oberta a les famílies. Entrevistarem la presidenta de l'AMPA, Loli Pla. I per acabar, avançarem que dijous es projecta El hijo de Saúl, guanyadora, una cinta guanyadora de l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Un film hongarès que ha sacsejat consciències arreu del món, que col·lecciona premis i que arriba a Lloret de la mà del Cineclub Adler. Donarem veu al seu president, en Joan Moret.
També us recordarem que aquesta tarda la plataforma Aturem la C32 organitza un debat a Lloret per argumentar el no a l'arribada de l'autopista i defensar alternatives. A més, també ja sabeu, temps, diaris i titulars, tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, un programa que redacta cada dia Roja Giral i aquí en directe hi som Josep Altafulla, el control tècnic i posant-hi veu, i també qui us parla, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Una informació, la del temps, que ens arriba, com sempre, a 3 minuts, quan passen 3 minuts, de les 8 del matí, avui de la mà d'en Manel Cascante. Bon dia, Manel.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimarts amb un temps força estable. De fet, encarem una jornada molt tranquil·la, però en presència de núvols prims que ens acompanyaran, doncs, bona part d'aquest dimarts. Les temperatures han baixat, però, lleugerament respecte d'ahir, a causa d'aquest cel, doncs, menys ennuvolat en conjunt. Tenim 9 graus actualment a Girona, n'hi ha 12 a Palamós, 11 a Blanes o 11 graus també a la capital del Gironès. Previsió d'un dia de cel velat, enterbolit, amb estones de ressol, potser la tarda amb algun núvol baix, encallat, en aquest cas, en trams de la Costa Brava, i temperatures màximes que seran molt estables. De fet, avui la màxima podria voltar la marca dels 18 graus a Lloret de Mar. Situació marítima, encara doncs, que patirà els efectes d'aquests vents de Garbí que ens acompanyaran bona part de la setmana. Vents entre moderats i alguna ratxa una mica més destacable, especialment al nord del Cap de Begur. S'espera bàsicament maró generalitzada a tota la Costa Brava. I a Catalunya, doncs, a tres quarts del mateix, un dimarts de cel enterbolit. Els núvols seran més abundants a partir de la tarda a la meitat oest, i és que arriba un front que entre la tarda vespre i la propera nit deixarà alguns ruixats, però sobretot cap al Pirineu i el Prepirineu Occidental. De cara als propers dies, el que us dèiem, una setmana bastant estable, amb pocs entrebancs meteorològics. Demà dimecres, un dia bastant assolellat, encara amb una mica de vent de Garbí. I a partir de dijous, el més destacable, l'ascens de les temperatures. L'ambient serà de plena primavera, un ascens que es notarà més cap a l'interior de Girona, màximes a partir de dijous i també de cara al cap de setmana, properes als 25 graus, però a la costa en quedarem una mica al marge, amb valors màxims com a molt a l'entorn dels 20 graus. Tot plegat, amb sol, amb alguns núvols prims i amb possibilitat, de cara al cap de setmana, sobretot, d'alguna boira costanera.
I quan passen 5 minuts de les 8, és moment per titulars. I obrim els titulars, com sempre, amb clau política. Ada Colau demana al PSOE que deixi les escenificacions i no tingui por d'un govern de canvi.
L'alcaldessa de Barcelona ha reclamat des de Madrid més diàleg i generositat per facilitar un govern d'esquerres al costat de Podem.
Però sembla que les expectatives d'un acord entre PSOE, Ciutadans i Podem s'han diluït gairebé del tot. I ara Albert Rivera aposta pel diàleg amb el Partit Popular, però avisa que Mariano Rajoy no pot liderar la regeneració.
El president de Ciutadans, que s'ha felicitat que s'hagi evitat un govern amb els independentistes, ha remarcat que el nou govern ha d'estar lliure de corrupció i de xantatges, i aquest objectiu s'ha de prendre amb ganes i creure-s'ho.
El ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, per la seva banda, proposa escurçar les campanyes electorals que per llei duren 15 dies.
Català ha dit que la intenció és no donar tant la tabarra als electors. El ministre també ha comentat que buscarà instruments legals perquè no calgui esperar 2 mesos si, després de la pròxima contesa electoral, tampoc no hi ha majories clares per formar govern. El PSOE i Ciutadans han criticat que el ministre parli d'eleccions i que proposi modificar uns terminis definits per la llei electoral.
El ministre d'Indústria, Energia i Turisme en funcions, José Manuel Soria, ha desmentit cap vinculació amb offshores.
En aquest sentit, el ministre ha enviat un escrit a la Fiscalia de l'Audiència Nacional autoritzant que recopili qualsevol dada seva que tingui a veure amb l'aparició del seu nom en els anomenats papers de Panamà.
Més notícies en clau política, ara des de Grècia, on el primer ministre, Alexis Tsipras, qualifica de vergonyosa l'actuació de la policia macedònia.
Tsipras també critica que algunes ONGs convencin els refugiats de quedar-se al camp d'Indomeni, mentre l'ONU reclama instal·lacions millors. Macedònia, per la seva banda, ha criticat que la policia grega no intervingués i es mantingués al marge.
I anem fins al Brasil, on una comissió parlamentària ha aprovat l'obertura de judici polític contra Dilma Rousseff, acusada d'haver maquillat els pressupostos de l'Estat per amagar el dèficit.
El judici polític pot derivar en la seva eventual destitució. Per la seva banda, l'expresident Lula da Silva ha comparat la pressió al govern del Brasil amb el feixisme i el nazisme a Europa.
La notícia del dia en plan econòmica és que s'ha detingut Mario Conde, acusat de repatriar des de Suïssa els diners de Banesto, el banc que va presidir durant els anys 80.
Se l'acusa d'un delicte de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. La unitat de delictes econòmics veu indicis de delicte en la repatriació des de Suïssa i el Regne Unit d'un capital que, segons les primeres investigacions, podrien ser diners que Conde va agafar de Banesto a finals dels 80 i principis dels 90.
També en economia, Cristóbal Montoro i de les autonomies. Aquest divendres per parlar del dèficit del 2015.
La convocatòria arriba després de la carta que el ministre d'Hisenda en funcions va enviar a les comunitats incomplidores com Catalunya amb mesures que la Generalitat ha considerat inaplicables.
Societat, comença el judici contra un subinspector i un escopeter dels Mossos d'Esquadra per ferir Esther Quintana.
La Generalitat admet que li van causar la pèrdua d'un ull, però nega que fos amb una bala de goma. Els fets van passar durant la manifestació a Barcelona per la vaga general del 14 de novembre de 2012.
Condemnen una dona a un any de presó per agredir el mestre del seu fill amb una bossa de mà en una escola de Barcelona.
L'home va quedar ferit lleument en una orella. L'agressió la va desencadenar que el professor havia castigat el nen sense pati per haver llançat un estoig a un company. L'alumne no va voler complir el càstig i va perdre el control, per la qual cosa diversos professors el van haver de contenir.
Brauli Duart deixa temporalment la presidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per motius de salut.
Núria Llorach exercirà les funcions de presidenta del Consell de Govern en aquest nou període. Tot i deixar la primera línia en la gestió executiva, Brauli Duart continuarà sent conseller del Consell de Govern elegit pel Parlament de Catalunya.
Espanya té la 6ª pitjor percepció d'independència judicial de la Unió Europea.
Brussel·les adverteix que la justícia espanyola té marge per millorar, sobretot la taxa de resolució dels litigis civils i comercials i el nombre de casos administratius pendents.
També en clau de societat, el nombre de tigres salvatges augmenta per primer cop en 100 anys.
El Fons Mundial per la Natura ha apuntat que fa un segle hi havia 100.000 tigres salvatges i la població va anar disminuint dramàticament fins a arribar als 3.200 l'any 2010. Actualment n'hi ha 3.890 de comptabilitzats.
En l'àmbit cultural, l'estrena de la 6a temporada de Joc de Trons es projectarà al Teatre Municipal de Girona el 25 d'abril.
L'entrada és lliure i gratuïta, però s'haurà de reservar per veure el primer capítol de la 6a temporada, que estarà en versió subtitulada al català per primera vegada.
I una trentena d'estudiosos analitzen en un llibre la figura, l'obra i la transcendència de Ramon Llull.
Ramon Llull i els diàlegs mediterranis recull la producció científica que l'Institut Europeu de la Mediterrània ha recopilat sobre el filòsof des de l'any 2007.
I en esports, el Barça afronta la tornada dels quarts de la Champions contra l'Atlètic amb les baixes de Rafinha i Vermaelen.
El migcampista del Barça arrossega un problema muscular després del partit de dissabte al camp del Reial de la Reial Societat i es perdrà el partit contra l'Atlètic de Madrid de dimecres, com el seu company Thomas Vermaelen, que s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dilluns.
Ara falten 4 minuts i serà exactament un quart de nou.
Que no decideixin per tu. El 17 d'abril participa a la consulta ciutadana per decidir el futur del nostre poble.
Hola, sóc la Míriam. Què volem? Turisme de qualitat o massificació? Jo voto turisme de qualitat. Jo voto no a l'autopista. Hi ha alternatives.
El 17 d'abril vota no a l'autopista. Pots fer-ho als puntets de Lloret i Fanals, al Centre Cívic del Rieral o a la Biblioteca Municipal.
L'autèntic Frankfurt es diu Frankfurt del Rieral. Tenim un gran assortit d'entrepans i els nostres divertits XXL. Nacho Vidal, Falete, Onde vas con eso, Pepe el de l'Ikea i molts més. Veniu a gaudir de les tapes casolanes i de les famoses patates braves. A la terrassa podeu fer el vermut amb musclos, anxoves, seitons i tot a preus molt econòmics. Si voleu, us ho preparem per emportar. Estem a l'avinguda Josep Pla i Casa de Vall 30, al Rieral, Lloret de Mar. Frankfurt del Rieral. Entrepans i tapes de qualitat. I ara nous entrepans. Conta Quinte, se me salten les làgrimes, como la mía, y hermano pecoso de Rocco.
Vols pagar menys en les teves factures? Per fi a Girona, una empresa que et fa un estudi energètic i t'assessora sense cobrar-te per estalviar en el consum d'aigua, llum, gas i sense canviar de companyia. Nexons és un estudi subvencionat. La millor trucada del dia la que has de fer ara al 93 222 51 22. 93 222 51 22 o visita nexons.es.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
La teva millor aposta la faràs a Esportium. El millor esport en pantalla gegant. Futbol, tennis, bàsquet, MotoGP, Fórmula 1, ciclisme, curses de cavalls.
Tenim marcadors en directe amb els resultats i totes les retransmissions.
Esportium. Vine a aprendre alguna cosa als nostres salons mentre fas la teva aposta esportiva. Totes les competicions es juguen a Esportium. Vine a realitzar la teva aposta a Manhattan de la Riera, a prop de la platja, Happy Day al costat de la terminal d'autobusos o Salon Corner Fanals a l'Avinguda Amèrica 52. La teva millor aposta la faràs a Esportium.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Si ja saps que és un 4x4, ara has de conèixer la nova assegurança 6x6 del RAC. L'única que et dona per al teu cotxe 6 avantatges exclusius i fins a 6 mesos gratis. Nova assegurança 6x6, amb la qualitat de servei del RAC.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63. I ara, per sol·licitar pressupost de la teva assegurança, et regalem una motxilla.
Perquè pots salvar vides, vine a donar sang.
A Lloret de Mar, la pròxima donació de sang és aquest divendres a la Casa de Cultura de 10 del matí a 2 de la tarda i de 2 quarts de 5 a les 9 del vespre i al Centre Cívic del Rieral de 6 de la tarda a les 9 del vespre. Germandat de Donadors de Sang de Girona.
Els dissabtes d'abril porta el teu fill o filla al Museu del Mar per aprendre a fer una rosa i un drac amb fulls de colors.
Taller de papiroflèxia per preparar Sant Jordi.
A partir de 6 anys, de primer a 6è de primària, els infants repassaran la llegenda de Sant Jordi.
Imaginació, creativitat i diversió en aquest taller infantil.
Fes la reserva prèvia amb places limitades al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
2 minuts passen d'un quart de nou del matí. Benvinguts tots al Bon dia, bona hora. I després d'aquesta pausa comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat a la portada. I ja sabeu que després d'anunciar-se el nou acord de govern a tres bandes, entre PSC, Convergència i Esquerra, ahir van arribar les primeres crítiques de l'oposició en una roda de premsa conjunta.
Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa i en Lloret, si se puede, han criticat durament el PSC per haver pactat ara amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, quan mesos enrere s'hi va negar.
Paulino Gracia, portaveu d'en Lloret, si se puede, opinar que els regidors socialistes no tenen ideologia i que volen entrar al govern de a qualsevol preu.
Desde el Grupo Municipal en Lloret, si se puede, queremos manifestar nuestra perplejidad ante este acuerdo, pero ciertamente el Partido de los Socialistas ya nos tiene acostumbrados a pactos de todo tipo en cualquier parte de las diferentes administraciones. Le da igual pactar con el PP, con Convergencia, con Ciudadanos o Esquerra Republicana. Priorizando el interés personales a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas.
Xavier Rodríguez Pacios, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, ha anat un pas més enllà.
En aquest vodevil solament falta un actor, que és el senyor Enric Martínez. No ens estranyem de res que d'aquí a 4 dies el senyor Enric Martínez entri a formar part de l'equip de govern. No ens estranyem, perquè el que busca Convergència és únic i exclusivament guanyar els plens sense tenir que donar cap explicació ni tenir que negociar absolutament res.
Iniciativa afegeix que el pacte amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya és un menyspreu per als militants socialistes de Lloret.
Avui tenim aquí als estudis de la ràdio els tres regidors del Partit Socialista. Els saludem. Antonio Lorente, bon dia.
Molt bon dia.
Eduardo López, bon dia.
Bon dia.
I Cristian Fernández, bon dia.
Bon dia, Maria.
Bé, doncs, primer de tot, comentem aquestes crítiques tant de Lloret, si se puede, com d'Iniciativa Esquerra Unida, qui tenen a dir?
Bueno, a veure, jo entenc que la posició, pues, aquesta decisió del Partit Socialista no és del seu agrat, però bueno, jo el que tenim claríssim és la decisió que hem pres és una decisió responsable. El Partit Socialista està per agafar responsabilitat dintre del poble, que potser és el que no s'han posat, i el que no entenc sincerament són aquestes postures en plan destructiu de cara al Partit Socialista. No entenc quan el senyor Paulino vol dir interès personals, no sé quin interès personal són, el que el vol dir, i a nivell polític, com diu Iniciativa, és una decisió política, les decisions les toma el Partit Socialista. Jo crec que aquí no entenem bé el que ha passat, aquest grup, Aquesta decisió va ser presa per a l'agrupació del Partit Socialista de Lloret de Mar. Està consensuada a l'executiva, en tothom, en la direcció, i en tothom, i és una decisió que consideren que toca, que era necessària allà. El Partit Socialista ha de tenir el seu espai de poder, de gestió, al seu ajuntament, i som un partit de governar, no exclusivament d'estar a l'oposició. I a partir que estan adaptats, està a l'oposició, i és la forma de fer política. Nosaltres fem política, l'hem fet des de l'oposició i ara la farem des del govern, orientat sobretot a Lloret de Mar, que és el que realment ens interessa.
I la decisió d'arribar a aquest acord, com ha anat? És a dir, quan comencen les negociacions i per què es decideix, no? Perquè una de les crítiques que feien als grups de l'oposició era precisament que, recordem, quan va començar el mandat, es va signar un pacte entre PSC i Convergència, després aquest pacte es va trencar perquè Convergència va pactar amb Esquerra Republicana. Què és el que ha passat durant aquests mesos, no? Com ha anat tot plegat per arribar finalment a aquest acord?
Bé, a veure, com bé has dit, Maria, una mica la història ha sigut aquesta, no? Nosaltres, des de què va passar el mes de juliol, la situació d'aquest pacte que al final es va tancat, nosaltres sempre hem mirat en positiu, no? De cara a Lloret, no? No hem fet una política populista destructiva, perquè al final la destrucció no porta res, no? El que sí, hem anat valorant la situació, l'experiència nostra, evidentment, dintre de l'Ajuntament, i està clar que han passat quasi un any ja des de l'entrada de la nova legislatura, i hem vist que, bueno, que el que és Convergència s'anava adaptant una mica a la forma de fer política nostra, la política de participació, de la gent, de la proximitat, que és el que interessa, i nosaltres creiem que ara, con aquesta entrada del Partit Socialista al govern, aquesta proximitat, de cercania i tot, ja està ben orientada a la situació que nosaltres volem. Aquesta decisió d'entrar al govern és una decisió orientada en benefici de Lloret de Mar, no és una decisió en benefici del Partit Socialista. Nosaltres fem política local, que és la que ens correspon a nosaltres, i el que vulgui fer, política autonòmica, política nacional, a nivell local, doncs, bueno, cadascú es lliure de poder fer-lo. Però nosaltres estem orientats a Lloret, que és el que ens interessa, que és per això el que ens han votat els socialistes de Lloret Mat i la gent que representa, perquè no representa exclusivament a els socialistes, representen a un poble on hi ha diferent ideologia política, i nosaltres tenim aquesta responsabilitat de treballar i orientat al benefici de Lloret de Mar.
En aquest sentit, la decisió s'ha pres a nivell local, només l'agrupació en àmbit local?
Nosaltres no teníem cap condicionant de la direcció de la Federació de Girona. Per gràcia, el Partit Socialista dona la llibertat a les seves agrupacions per poder prendre decisions a nivell local, i aquí, inicialment en el primer pacte i després ara, mai no s'han posat problemes ni imposició. És una decisió que nosaltres hem valorat de la nostra executiva, de la nostra agrupació, comptant amb la nostra llei, i prendre una decisió si era convenient, no era convenient, per què era convenient i per què no era convenient. Però és una decisió que és conjunta, consensuada, i a més molt, molt recepcionada en positiu a la gent al carrer. No exclusivament del Partit Socialista, sinó la gent de Lloret de Mar.
Doncs, dit això, entraríem una mica en detall del tema, els canvis substancials que hi ha en el repartiment d'àrees, no? Com ha anat aquest repartiment? I aniríem comentant, no? Per exemple, vostè, com a portaveu del Partit Socialista, Antonio Lorente, finalment quines àrees es queda i per què? O com encara, no?, aquest nou projecte?
Sí, sí, sí. A veure, el que nosaltres hem, dintre d'aquest pacte, d'aquestes condicions, nosaltres el que hem agafat és la tercera tinença d'alcaldia, i sobretot les àrees que ens interessaven molt, que és la que ja tenien al principi, era benestar i família. Nosaltres creiem que estem molt orientats a la política social, que és necessari donar aquest esforç i aquesta proximitat, i a més són àrees que els que estem dient, no? Que són àrees de contacte directe a la realitat de la vida de la gent de Lloret de Mar. I per nosaltres el que és la política social és imprescindible. Nosaltres preferim agafar aquest tipus d'àrees que no àrees més tècniques, no? Estem més orientats a la proximitat de la gent. Dintre d'això, pues, està el que és la dependència, la vivenda social, la inserció, la immigració, la cooperació, i a part d'aquestes àrees també tenim el que és la mesa de transport, el que és el transport públic, i el concert del taxi, i el que és via pública, no? l'ocupació i autorització de la via pública. Això és el que correspon a la meva faceta, no? La meva àrea dintre del govern. A partir d'aquí, considerem que són àrees que s'han de fortalecer una mica. Són àrees que nosaltres valorem que entrar dintre d'aquest sistema és per sumar, no per fer coses dictatorials, sinó per sumar, per poder aportar valor en benefici del poble, de la gent.
Uh-huh. I si seguim a Eduardo López, sí. Tenim entès que aportarà brigada i manteniment.
Sí, brigada i manteniment, en el qual també està el tema del clavegueram, control d'activitats econòmiques, també ho tinc, que és el control d'incidències mediambientals que tenen repercussió en l'obertura d'establiments i això. I bueno, jo més que res tinc aquesta residuria, perquè és una residuria que m'agrada, perquè veig que s'ha de tindre una relació estreta amb els veïns, amb els barris, s'ha de fer un treball del dia a dia de millora i conservació de la via pública, d'enllumenat, de moltes coses que crec que els últims anys no s'han fet lo bé que es tindries de fer, no? Jo és una cosa que penso treballar amb els barris, amb tots els veïns, i portar-ho a terme.
Uh-huh. Per què li agrada poder formar part del govern?
Home, m'agrada formar part del govern perquè jo crec que és l'única manera directa de fer coses pel poble, que si estàs a l'oposició ja és més problemàtic. O sigui, jo crec que tots els polítics, quan ens presentem en unes eleccions, ens presentem per governar. Una cosa és que puguis o no, o surtis o no. Si els polítics avui en dia no s'entenen, és impossible portar una legislatura endavant. O sigui, ja veus que a tot arreu passa el mateix. Passa a Espanya, passa a Catalunya, passa a Lloret de Mar i passa on sigui. O sigui, si la gent no es mentalitza de que avui en dia s'ha de fer pactes d'aquest tipus, estan molt equivocats. Perquè majories crec que trigarem en tindre.
Uh-huh. I, Cristian, està bé, el veiem una mica constipat i el veiem aquí patint. Està bé, està en condicions de parlar.
Aguantarem.
Doncs, en el seu cas, porta el més destacat Joventut i Comerç. No sé si hi ha alguna altra àrea.
Sí, a part de Comerç i Joventut, també ens encarregarem dels centres cívics, de l'Agenda 21, del mercat setmanal i diari, i a més tindré presència a la Direcció Operativa de Turisme, i portant les delegacions dels barris amb els altres regidors del partit, també.
I com encara aquesta nova etapa des del seu paper?
Molt bé, amb molta il·lusió. Des d'ahir mateix ja vam començar a treballar, des de primera hora, en reunió amb els tècnics, amb alguns tècnics de les àrees corresponents, i doncs conèixer de primera mà com estan els departaments, com estan els anteriors, els projectes que estan en marxa.
Per tant, ja és efectiu, ja estan fent de regidors d'aquestes àrees.
Sí, uh-huh. Les delegacions ja estan fetes, aleshores doncs ja des del moment que s'han signat hem començat a treballar i a començar des de ja, perquè ho requereix actualment Lloret, doncs té aquesta necessitat que comentava abans l'Antonio i ens hem posat mans a l'obra.
I deia que ha començat ja a treballar i com encara, no? El fet de portar, sobretot destacaria jo, la regidoria de Comerç, que té un pes molt important aquí a Lloret.
Sí, és un, per mi és un dels pilars bàsics de Lloret. El turisme que ve va molt relacionat amb el nostre comerç, sense oblidar, clar, el comerç de proximitat, però també tenir en compte que tenim comerç internacional, de firmes internacionals importants. Aleshores creiem que és un actiu molt, molt important per Lloret i com a comerciants doncs són tots uns ambaixadors de Lloret que són els que fidelitzen els clients i els que fan de Lloret doncs un punt de referència a la Costa Brava i Espanya i Europa.
I quin objectiu es marca com a regidor de l'equip de govern?
A nivell, evidentment, doncs deixar una empremta com a Partit Socialista i amb el nostre coneixement del camp, en aquest sentit doncs portar el millor del nostre a les àrees que ens toquen portar, i bé, treballar en una direcció doncs de participació, una direcció de treball en l'equip i de poder assolir doncs les fites que ens hem portat al programa socialista i bueno, en principi doncs ja és bastant feina a dia d'avui.
I com comentava en Cristian, hi ha, a banda d'aquestes delegacions, també diferents barris que estaran a mans del Partit Socialista, no?
Correcte. Bé, doncs també és un factor important. Nosaltres des del primer dia també hem tingut molta relació amb els barris, ens hem reunit amb les associacions. És molt important el que tenen ells que dir. Nosaltres no hem organitzat reunions, hem anat a buscar aquestes associacions de veïns perquè ens expliquin com està el seu barri, què els hi manca, què es pot millorar, i nosaltres ho continuarem així ara amb els que tenim delegació.
Són, perquè la gent ho sàpiga, Fanal, Santa Clotilde, el Molí, Mas Vilà, Can Carbó i Mas Baell, i també compartiran el Rieral amb Convergència. Dedicacions exclusives no n'hi ha, eh?
No tenim dedicació exclusiva. La meva dedicació és del 80%, abans en l'anterior pacte tenia del 100%, una dedicació exclusiva, i ara hem passat al 80%, presa la decisió nostra. En Cristian Fernández té una dedicació del 70% i Eduardo té un... és per comissió de govern i comissió d'informació i assistències. No hi ha cap dedicació exclusiva. Tenim un 80%, 70%, i la resta va per indemnitzacions.
Uh-huh. I les retribucions les podem comentar o no les tenen aquí?
No les tinc aquí, però bueno, aproximadament és el que ara... Per exemple, la meva, perquè és el del 80%, seria el que està cobrant Albert Robert o la Lluïsa Balatrons. La de Cristian seria la mateixa que Josep Lluís Gerinós, i les d'Eduard igual que Joan Gou. Uh-huh. No, el nostre objectiu no seria una qüestió econòmica. Hi ha gent que pot fer el populisme de la qüestió econòmica, però bueno, cadascú és lliure de poder dir el que crec convenient, no? Però la nostra decisió d'aquest pacte és una decisió orientada per lliure, i evidentment si tenim que deixar la nostra feina o part de la nostra feina, com és normal, s'ha de cobrar, però no és una obsessió, perquè si volguéssim un tema econòmic personal i ja ho tindríem un pacte anterior, i inclús amb assessors, que ara no n'hi ha, no? Tanta gent que diu, no, és que nosaltres no... Que el Partit Socialista entrarà a governar, cap problema. El que no volien era assessor. Vale, perfecte. Pues ara no tenim assessor, però tampoc l'agrada el pacte, no? I llavors seria... Bueno, però en fi, cadascú és lliure.
En tot cas, només per afegir, Rodríguez Pacios, d'Iniciativa, també comentava que creu que Enric Martínez acabarà també entrant al govern des del Partit Socialista. Com ho veuen, això?
A veure, nosaltres, el que és el tema d'Enric Martínez, és una persona que coneix ja de fa molt de temps, és un del poble, no? És evident, una persona treballadora, que està orientada a la política, va passar d'una situació política a una altra, i ara no està contemplat que Enric Martínez entra al govern. Ell sempre ha dit públicament que està sempre disposat, que en el moment que el govern li digui que d'entrar, doncs que entraria, no? Però ara no està a la taula, no està posada això. Sí, el que sé, té moltes ganes de treballar, i això s'ha de respectar. Jo considero que, una persona que tingui aquesta il·lusió i aquestes ganes de treballar per Lloret, doncs sempre s'ha d'admirar, no? Ara, que sigui dintre del govern o l'oposició, el que sigui, això és una altra cosa.
I ja per acabar, ara sí, gran objectiu del Partit Socialista formant govern, quin seria?
A veure, el nostre objectiu del Partit Socialista és que realment la població de Lloretenca noti aquesta entrada al govern, i quan acabi aquesta legislatura evidentment s'ha notat aquest canvi polític allà a nivell de Partit Socialista i inclús a nivell de govern, no? Inclús d'oposició també, no? Perquè aquí jo crec que tot tenim que anar orientat en benefici de Lloret, no? És evident que el principal objectiu és intentar complir el màxim de punt del nostre programa electoral, que és el que tenim acordat, perquè creiem que és un programa electoral realista. No havia grans infraestructures, sinó molt orientada a política social, i per això agafem aquestes àrees, perquè intentem, ara és evident que necessitem una mica de temps, perquè clar, no és el mateix estar a l'oposició que estar al govern. Nosaltres ara portem 36 hores al govern, i bueno, és d'unidó, hi ha feina, eh? I sincerament s'ha de reconèixer que quan estàs a l'oposició la crítica és molt fàcil, tot és molt bé, però quan estàs tens les eines per treballar, ja no és tan fàcil, i s'ha de reconèixer.
Doncs esperem que surti bé tot plegat, com vostè deia, en benefici sempre de Lloret de Mar. Agrair als tres regidors, Antonio Lorente, Eduardo López i Cristian Fernández, d'haver passat per la ràdio a comentar tots aquests aspectes, i bé, a partir d'ara anirem parlant més sovint, perquè encara que a l'Eduardo no li agrada massa això de parlar per la ràdio, quan ser regidor del govern toca donar explicacions.
Tinc que acostumar, sí.
Doncs moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, i si no tenia la vostra disposició. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Nit de la cultura lloretenca. Divendres 15 d'abril a les 8 del vespre al Teatre de Lloret.
Lliurament dels Premis Literaris Vila de Lloret. Reconeixement a la contribució en l'àmbit cultural i als escriptors lloretencs que han publicat en el darrer any. Lliurament del Guardó Segavina.
Les invitacions es poden recollir al Departament de Cultura de l'Ajuntament, a la Masia de Can Saragossa. Horari de dilluns a divendres, de 10 a 2 del matí. Places limitades.
Nit de la cultura lloretenca.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts passen de 2:15 del matí. Seguim amb plana política, perquè aquest dimecres 13 d'abril hi ha un homenatge a Guillem Agulló per part de la CUP i de l'Assemblea de Joves de Lloret.
Guillem Agulló va ser un jove valencià militant de moviments independentistes i d'esquerres, en concret de maulets, que va ser assassinat el 1993 per un grup d'extrema dreta. L'acte, que inclou la lectura d'un manifest i l'encesa d'una espelma, es durà a terme demà, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de la Vila.
8:36, parlem d'aquest homenatge a Guillem Agulló amb Míriam Bensain, de l'Assemblea de Joves de Lloret. Bon dia.
Bon dia.
Per què es fa aquest homenatge?
Bueno, és un homenatge a un jove que era de maulets, per tant... l'organització juvenil de l'esquerra independentista, i arran ve de Mauret i de Casell, o sigui forma part del llegat d'arran també, i és un homenatge que se sol fer quasi cada any. No tot Catalunya, però a moltes poblacions, i bueno, també a l'11 de setembre molt sovint també se li fa un homenatge.
En quines circumstàncies va ser assassinat Guillem Agulló?
Va ser assassinat allà al seu poble per un grup d'extrema dreta que va... amb la ganivetada, no?
I sempre s'ha comentat que l'autor de les ganivetades va anar a la presó, però els jutges sempre van rebutjar que fos assassinat per motius polítics, no?
Clar, però el segon un grup d'extrema dreta i feixista, pues, clarament és un motiu polític.
La intenció seria que es reobrís aquest cas, aquesta investigació?
Bueno, el que sempre s'ha reclamat és que no hi ha hagut condemna, també. I, bueno, a part de... és un homenatge a la seva memòria, però també es reclama que no hi ha hagut condemna i segueixen els nostres carrers, no?
Però l'autor de les ganivetades, per tant, no va anar a la presó?
Perquè nosaltres sabem... No, potser...
Teníem...
Espero no m'equivocar.
Teníem apuntat aquí que sí que hi havia anat. En tot cas, Míriam, què és el que es farà exactament aquí a Lloret?
Bueno, simplement un acte no gaire llarg, llegint un manifest, sobretot... Bueno, l'important és llegir un manifest... típic minut de silenci, potser unes espelmes i flors, saps?
I us agradaria que vingués força gent a aquest acte?
Bueno, doncs sí, com sempre ens agradaria que vingués força gent, però tampoc no esperem que en vingui massa, la veritat. No és gaire conegut i segurament que vingui és perquè ja sàpiga una mica de què va, no?
En tot cas, s'explicarà d'alguna manera qui va ser Guillem Agulló?
Sí.
Doncs Míriam Bensain, de l'Assemblea de Joves de Lloret, esperem que vagi molt bé aquest acte d'homenatge a Guillem Agulló, recordem-ho, demà a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Vila. Moltes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
3:45, recordem en format breu que la plataforma Aturem la C32 organitza un debat avui aquí a Lloret per explicar els arguments del no, així com les alternatives que defensen a l'arribada de l'autopista.
L'acte s'ha estructurat en tres blocs temàtics sobre patrimoni, mobilitat i economia. Els ponents seran consultors ambientals, empresaris, arquitectes i urbanistes.
El debat obert al públic s'ha previst demà avui...
Avui
tenim apuntat demà, però és avui a partir de 7:45 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca.
La previsió meteorològica.
I anem ara amb el temps. Avui, ja sabeu, amb en Manel Cascante. Bon dia.
Bon dia, Maria. Previsió d'un dia de cel velat, enterbolit, amb estones de ressol, potser la tarda amb algun núvol baix, encallat, en aquest cas, en trams de la Costa Brava. I temperatures màximes que seran molt estables. De fet, avui la màxima podria voltar la marca dels 18 graus al Lloret de Mar. Situació marítima, encara doncs, que patirà els efectes d'aquests vents de Garbí que ens acompanyaran bona part de la setmana. Vents entre moderats i alguna ratxa una mica més destacable, especialment al nord del Cap de Begur. S'espera bàsicament maror generalitzada a tota la Costa Brava. I a Catalunya, doncs, a 3:45 del mateix, un dimarts de cel enterbolit. Els núvols seran més abundants a partir de la tarda a la meitat oest i és que arriba un front que entre la tarda, vespre i la propera nit deixarà alguns ruixats, però sobretot cap al Pirineu i al Prepirineu Occidental. De cara als propers dies, el que us dèiem, una setmana bastant estable amb pocs entrebancs meteorològics. Demà dimecres, un dia bastant assolellat, encara amb una mica de vent de Garbí. I a partir de dijous, el més destacable, l'ascens de les temperatures. L'ambient serà de plena primavera, un ascens que es notarà més cap a l'interior de Girona, màximes a partir de dijous i també de cara al cap de setmana, properes als 25 graus, però a la costa en quedarem una mica al marge, amb valors màxims com a molt a l'entorn dels 20 graus. Tot plegat, amb sol, amb alguns núvols prims i amb possibilitat, de cara al cap de setmana, sobretot, d'alguna boira costanera.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment de fer un cop d'ull a les primeres pàgines dels diaris i si ens fixem en el diari de Girona i el Punt Avui i veiem que comparteixen una notícia que és que l'Ajuntament de Girona es vestirà de gel i foc per l'estrena de Joc de Trons. El primer capítol de la nova temporada es projectarà al Teatre Municipal el 25 d'abril. La ciutat s'ambientarà amb decorats inspirats en la sèrie i es podran fer fotos amb el tron. Diu que aquest tron s'instal·larà durant dos dies al teatre perquè tothom que vulgui s'hi pugui fotografiar. I les entrades per assistir a la projecció del primer capítol al Teatre Municipal es podran reservar a partir d'aquest dijous. Una altra notícia que veiem molt destacada a la portada del diari de Girona és que el Guíxols Arena vol engegar amb estopa. Les obres per reurbanitzar l'esplanada del barri de Vilartagas començaran al maig, amb l'objectiu que estigui a punt pel concert dels autors de la Raja de Tufalda el 9 d'agost. A la fotografia s'hi veu una recreació i una recreació que mostra, volem dir, la graderia i el gran escenari que tindrà l'esplanada a Sant Feliu de Guíxols. Més notícies que veiem en aquestes portades. Dic que aquesta notícia també la comparteix el diari El Punt dient molt més que concerts, però una altra notícia també en l'àmbit cultural destacada d'aquest diari, del Punt, és que el Museu Thyssen de Sant Feliu estarà el 2018 i al monestir. L'Ajuntament n'assumirà, si cal, tot el cost, que és de 5 milions, 3 dels quals vindran de l'herència dels Enlló. El proper 25 de juny es presentaran els acords amb la Baronessa i l'Avantprojecte, que ja està en fase de redacció. Més notícies. Girona allunya els clubs de cànnabis de les escoles. També expliquen els diaris, detingut pel segrest d'una menor a Jaén. Justícia i Pau no vol l'exèrcit a l'Expo Jove. Pel que fa al diari de Girona, hi llegim que desallotgen 21 veïns d'Olot mentre ensorren una casa del barri vell. Diu que encara tornaran a tornar a casa. Preferentistes de la província recuperen 14,5 milions amb la mediació del govern. Consum intervé en un 4% més de queixes al 2015. I destaquem un parell de notícies més a la portada del diari de Girona. Un bomber del parc de Torroella ha fet de cooperant a l'illa de Lesbos i el ministre d'Indústria va administrar una societat offshore.
Els diaris parlen de Lloret.
Qualifiquen de vodevil el nou pacte de Lloret. Ho destaca el diari El Punt a la pàgina 17 amb una fotografia on apareixen Paulino Gracia, Miguel Gracia i Xavier Rodríguez en una roda de premsa feta conjuntament ahir. Iniciativa Esquerra Unida i en Lloret si se puede carreguen contra el Partit Socialista. Hem sentit aquestes crítiques i ho hem comentat amb els tres regidors del PSC. També se'n fa ressò al diari de Girona destacant la mateixa expressió, que Iniciativa Esquerra Unida diu que el pacte de govern de Lloret és un acte de vodevil. També a la pàgina 16 del diari de Girona, Lloret podria tenir un crematori i un tanatori on hi havia patxa. Els terrenys on s'ubicarien les instal·lacions serien els del torrent de Malcompàs, on actualment encara s'alça l'antiga discoteca. I avui és dimarts i article d'opinió de Carlos Arbó, pàgina 21 del diari de Girona, avui titulat "Un límit de dèficit arbitrari".
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant al Bon dia, bona hora. Passarà un minut de 9:45 i ens fem ressò d'un acte per aquest dimecres, que hi ha una reunió a l'escola Pompeu Fabra per debatre el canvi horari que proposa la direcció del centre pel proper curs.
La idea és acabar les classes mitja hora abans de l'habitual, a 4:45 de la tarda i no a les 5, com ara. Cal afegir que és una mesura que ja s'aplica en altres centres educatius de la vila.
La trobada és oberta a les famílies del Pompeu Fabra. Serà aquest dimecres, demà, i començarà a les 8 del vespre. L'entrada és per Can Sabata. Aquesta informació l'ha tractat la Rosa, a qui donem pas, t'escoltem.
Ampliem la informació amb la presidenta de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Pompeu Fabra, Loli Pla, al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix exactament la trobada d'aquest dimecres?
La idea que nosaltres tenim és, des de fa temps que li van demanar a la directora, de fet, que es fes un debat, si s'ha de fer un canvi que afecte als pares i mares dels nostres alumnes de l'Escola Pompeu Fabra, és que vinguem tothom i en debatim a veure què podria representar aquesta mitja hora per totes les persones afectades, no només per al cas dels professors, en els quals ells, des de luego, tenen la seva visió professional i poden donar els seus arguments pedagògics, i nosaltres, els pares, també podem fer aportacions a veure cadascú des del seu punt de vista com li pot afectar aquesta mitja hora. Només és que tothom pugui una mica donar el seu parer o veure, ostres, mira, no se m'havia acudit que això podia ser així o així, no sé, és per aquí la cosa.
La idea és que tothom pugui dir-hi la seva.
Claro, claro.
La idea d'impulsar la trobada surt de l'escola?
La idea de l'impuls de trobada sí, surt de l'AMPA. Ja fa temps que nosaltres ho havíem comentat, no només en reunions d'equip directiu, sinó que també quan va sorgir l'última votació que es va produir al Consell Escolar, doncs, bueno, nosaltres com a pares del Consell Escolar, representants de pares que som al Consell Escolar, no ens trobem amb suficient capacitat, tot i que a nosaltres se'ns ha donat la confiança plena de que la nostra votació seria representativa del col·le. que donem el nostre parer. Jo, perdoneu-me, no puc votar per 450 o 500 pares, no sé. Vull dir, em sembla, per mi, jo necessito saber l'opinió dels pares afectats, i per això fem aquesta crida, que totes aquelles persones que, tant si és en una direcció que els convindria sortir els seus fills a les 4:30, com aquells que necessiten que els seus fills surtin a les 5, volen saber l'opinió de tothom, com quedarien afectats, i en cas que hi hagin afectats, a veure com podem solucionar-ho.
Entenem, per tant, que no hi ha un posicionament encara de l'AMPA.
Nosaltres des de l'AMPA estem oberts. Nosaltres, la idea és sempre donar suport a la majoria de la gent, evidentment. I si algú ens surt perjudicat, intentar donar-hi solucions.
La mesura de tirar endavant, entenem que afectaria tota l'escola, oi?
Evidentment.
De quantes famílies estem parlant?
Doncs estaríem parlant, és possible, que entre 350 a 403 famílies, perquè hem de pensar que hi ha famílies que tenen un fill, dos, tres, depèn. I més o menys calcula que podrien ser unes 300 i pico de famílies afectades, sí.
Més enllà de l'assemblea que es fa aquest dimecres, quin ha de ser el proper pas? És a dir, un cop es faci aquest debat amb la direcció del centre, amb els mestres i amb les famílies, què ha de passar després?
Nosaltres sempre hem volgut fer les coses molt clares i d'una manera molt transparent. Això és, com sempre, una qüestió de pura normativa legal. Ara estem esperant que surti el decret que li toca, que està a punt de sortir al referent, i on diu que s'han de donar unes instruccions d'inici de curs, i en aquí es posa també les instruccions en les quals es pot votar, si s'escau, un canvi d'horari. I aquest canvi d'horari, pues, dona la possibilitat a l'escola de poder fer aquest canvi. Clar, això s'ha de fer únicament i exclusivament en Consell Escolar, i els únics que poden votar són els membres del Consell Escolar. Entre d'altres, som 7 pares que hem de votar i volem saber l'opinió de tothom. Clar.
Loli, per tant, entenem que en el debat o l'assemblea que es fa aquest dimecres no es decideix res encara.
No.
La finalitat és copsar una mica l'opinió, no?, que hi ha.
Exacte. Sí.
O sigui que arribarà, la decisió, sigui quina sigui, la que es prengui,
exacte,
arriba més endavant.
Exacte. D'acord. Sí, sí.
I també fem aquesta entrevista perquè la gent se n'assabenti i fer una crida perquè la gent hi pugui assistir.
Efectivament. Jo penso que si un canvi d'aquesta grandària, per dir-ho d'alguna manera, un canvi així, potser n'hi ha gent que no li afectarà, però n'hi ha gent que potser sí que li afectarà, bé perquè està a la feina o bé per cada situació particular de cadascú. I nosaltres el que volem és que es faci extensiu al màxim possible a tothom aquesta crida, perquè hem de ser-hi els pares del Consell Escolar en la mesura del possible per poder recollir l'opinió de tothom i, per suposat, també veure les opinions dels professors i veure quines són les seves qüestions pedagògiques que poden exposar-nos, i així poder entendre més bé la idea de l'escola, de per què proposa aquest canvi, i també poder fer de més i de menys si s'escau, és a dir, poder atendre a tots els alumnes que ho tinguin, que ho necessitin.
Loli Pa, presidenta de l'AMPA de l'Escola Pompeu Fabra, agraïm l'entrevista i les explicacions. Que vagi tot plegat molt bé.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts i seran les 9, i passem ara a dijous, quan es projecta aquí a Lloret El Hijo de Saúl, premiada amb l'Òscar a la millor pel·lícula en llengua estrangera. Amb aquesta pel·lícula hongaresa, distingida amb altres guardons, és un brutal retrat de l'Holocaust, dirigit i interpretat per descendents de famílies que van patir l'horror nazi.
L'argument se situa a l'any 1944, relata dos dies en la vida de Saúl, presoner hongarès que treballa en una unitat especial de treball d'un dels crematoris d'Auschwitz. Saúl topa amb el cadàver d'un nen que li sembla que és el seu fill i decideix intentar l'impossible, fer-lo desaparèixer i trobar un rabí per enterrar-lo.
El Hijo de Saúl es projecta en versió original subtitulada i anirà a càrrec del Cineclub Butler. Serà aquest dijous a partir de les 9 de la nit al Teatre Municipal. Al telèfon hi tenim el president de l'entitat, Joan Moret, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què des del Cineclub s'ha triat aquesta pel·lícula?
Perquè parlant d'una de les pel·lícules més importants dels últims anys i clarament d'un d'aquells títols que si intentem veure les coses en perspectiva, si intentem doncs, anar una mica endavant, serà un títol de referència a l'hora de parlar com una ficció ha d'abordar un drama com el de l'Holocaust nazi. Aleshores, evidentment, aquesta pel·lícula doncs, l'havíem de tenir a la programació i bé, i això és el que hem fet i estem molt a l'expectativa de veure com serà rebuda una pel·lícula de la magnitud de l'Hijo de Saúl, Lloret de Mar.
Podem afirmar que és una pel·lícula que sacseja consciències?
Sí, evidentment, arreu on s'ha passat, doncs, ha deixat el públic doncs, bastant estabornit, no sé com dir-ho, però vaja, és una pel·lícula d'aquelles que no surts indiferent del cinema i que doncs, la seva visió, l'experiència de veure la pel·lícula i a més doncs, en companyia, amb comunitat, que és del que es tracta, doncs, el fet d'anar al cinema, és un acte col·lectiu, doncs ens fa millors espectadors i ens fa també millors persones, perquè no, les pel·lícules han de servir també per transformar, per despertar consciències, i per tant doncs, aquesta és una idea molt, molt clara que tenia el director en ment quan va abordar aquesta, com fer una ficció al voltant de l'Holocaust.
Nosaltres hem fet una pinzellada de l'argument, no sé si es podria afegir alguna cosa més o...
No, és exactament el que heu dit. Seguim ben bé amb la càmera enganxada al clatell del protagonista, el seu anar i venir per el camp de concentració durant 2 dies amb una única idea, que és enterrar aquest nen, que tampoc sabem si és el seu fill o si ell... senzillament doncs per una qüestió moral doncs ha decidit que aquell era el seu fill i que se li havia de donar sepultura, no? Aleshores és una pel·lícula dura, és una pel·lícula doncs molt sense cap mena de factisme sentimental, o sigui no té res a veure amb ficcions que s'hagin pogut veure sobre l'Holocaust, tipus El nen del pijama de ratlles. No és això el que anem a veure. Anem a veure una pel·lícula molt més visceral i molt, molt més enfocada al que és el discurs moral que hi ha al darrere. Això no és una ficció per entretenir, és una ficció, com hem dit abans, per sacsejar consciències.
I malgrat la duresa de la pel·lícula, com animaries, no?, a la gent a venir aquest dijous a veure L'Hijo de Saúl?
Doncs perquè s'ha de veure, perquè hi ha pel·lícules que senzillament s'han de veure. Si t'agrada el cinema, si vols tenir una certa formació com a espectador, hi ha títols que són ineludibles i que s'han de veure. L'Hijo de Saúl és un d'aquests títols i tenim la sort de poder-lo veure en Lloret gràcies al Cineclub. Per tant, vaja, jo no desperdiciaria l'oportunitat de poder veure un títol important de la història del cinema, perquè és exactament això, Lloret de Mar.
Un títol important avalat per diferents premis, entre ells, com dèiem, l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera.
I sobretot Cannes, també, que és on va tenir la seva presentació mundial i on va guanyar el gran premi del jurat, que no és poca cosa, precisament.
Doncs queda dit, Joan Moret, president del Cineclub Adler, esperem que vagi molt bé la projecció. Recordem, aquest dijous, a partir de les 9 de la nit, com sempre, al Teatre Municipal. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres.
A vosaltres, bon dia.
Un minut i mig i seran les 9 del matí i posem punt i final al Bon Dia Bon Hora d'avui dimarts 12 d'abril. Un Bon Dia Bon Hora en què la política ha estat la protagonista, perquè hem tingut aquí als estudis els tres regidors del Partit Socialista, Antonio Lorente, Eduardo López i Cristian Fernández, per comentar la seva entrada al govern municipal. Ens han explicat que ja estan treballant en les seves respectives àrees i que encara en aquesta nova etapa amb molta il·lusió i amb moltes ganes de beneficiar a Lloret de Mar, amb aquest objectiu principal. També Míriam Bensain ens ha comentat que demà hi haurà un homenatge a Guillem Agulló aquí a la plaça de la Vila al vespre, i es farà la lectura d'un manifest i s'encendrà una espelma en record a aquest jove independentista que va morir assassinat fa ja uns anys, el 1993, per un grup d'extrema dreta. D'altra banda, també hem parlat amb l'Oli Pla d'una reunió a l'Escola Pompeu Fabra per canviar l'horari, i finalment Joan Moret ens ha comentat la pel·lícula del Cine Club Adler, i acabar que dient que la plataforma Aturem la C32 organitza un debat aquesta tarda aquí a Lloret per argumentar el no a l'autopista. Moltes gràcies a tots per haver estat amb nosaltres, i el Bon Dia Bona Hora torna demà a les 8 en punt.
Bon dia, bona hora.